Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. For an hour trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. You are on the plane, flying in. Ningú posa en dubte que els premis i els reconeixements als estudiants estimulen la creativitat dels futurs talents alhora que fomenten la difusió del seu enginy i competitivitat en el conjunt de la societat. Doncs bé, molta atenció ara perquè obrim les portes de l'estudi 1 de Ràdio Sabadell perquè ens volem fer ressò d'alguns guardons al disseny de producte que han valorat aspectes com la innovació, la funcionalitat, el desenvolupament, la metodologia o també la viabilitat que tenen els projectes. I per això ja tenim preparats a l'estudi a les alumnes Alba Molís, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També a la Mireia Massalles, bon dia. Com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
I també ens acompanya en Guiu Llosà, que és un dels tutors de totes dues.
Hola,
bon dia.
Bon dia.
Explica'ns primer tu, Mireia, en el teu cas va ser seleccionada per les medalles de FAD pel teu producte per a l'esterilització d'unes copes menstruals. D'on va sorgir la idea d'escollir doncs, aquesta temàtica en concret?
Bueno, la idea va sorgir una mica d'una companya meva que utilitzava la copa i m'animava a utilitzar-la i em va dir, és el millor que pots fer, Mireia, perquè va molt bé, diu, el que passa que l'únic que el problema que té és que s'ha d'esterilitzar, l'has de bullir quan acabes el cicle i, bueno, és un rotllo. I, bueno, al final em vaig animar i vaig veure que hi havia aquesta problemàtica i vaig dir, tirem per aquí, tirem per aquí. I ja està, va sorgir una mica d'aquí la idea. De veure que existia un problema real, no, amb això.
Vas observar aquest problema, no?, i et vas documentar.
Sí, sí,
i llavors
sí.
Com va ser doncs, tot l'estudi previ a l'hora d'intentar doncs, trobar doncs, la solució a aquesta problemàtica?
Doncs vaig parlar amb moltes noies, amb moltes dones que utilitzaven la copa menstrual, vaig parlar amb d'altres que no la utilitzaven i com podrien, com ho veien, i bueno, va ser una mica investigació en aquest camp, però sobretot això, o sigui, parlar amb moltes dones que utilitzaven la copa per veure si realment existia aquest problema, que com es podia solucionar, què els agradaria, una mica això, no? I després també fer proves, veure com funcionaria un producte que pogués netejar la copa i fer molta recerca, molta recerca.
Molta recerca prèvia. I escolta, quin és el resultat final? O sigui, com vas aconseguir, amb quins materials, amb quina metodologia doncs, que realment es netegés bé aquesta copa?
Bé, al final de tot va sortir un producte que és petit, que te'l pots posar al bolso i te'l pots endur fora de casa per netejar la copa només amb una mica d'aigua de l'aixeta i sacsejant el producte amb la copa a l'interior es netejava per poder-te-la posar un altre cop. I després amb una base elèctrica que tens a casa endollada com si fos el raspall de dents elèctric, el mateix, diguéssim, i llavors amb una miqueta d'aigua també esterilitzaries la copa, no? Com un esterilitzador de tetines de bebè, però en format mini per poder-te l'endur de viatge o per poder-te l'endur a la universitat o per poder-te l'endur on volguessis.
O sigui, molt pràctic.
Sí.
A veure, el professor Guiu, explica'ns com es trien els alumnes que participaran en aquests premis i què és el que es valora. O sigui, quan, per exemple, doncs, la Mireia es va venir amb aquesta proposta, què és el que vau decidir i com vau intentar doncs, fer aquest acompanyament?
Bueno, bàsicament el que intentem des de la universitat és que els projectes finals de carrera responguin a problemàtiques reals que ells detectin en la societat. És a dir, intentem que els projectes no siguin intencionadament personals, sinó que vegin quins problemes ens podem trobar tots el dia a dia i donar resposta a aquests problemes. És a dir, té un caràcter humanista, per dir-ho, i en això, després de la recerca, com ha dit bé la Mireia, apliquem tota la tècnica i el coneixement que han fet durant la carrera perquè puguin donar resposta en, aquests problemes creant un projecte. Això, la proposta que va fer la Mireia de per si és un problema que jo crec social, que tothom reconeix, que és que tenim els tampons i les compreses que tenen un 21% d'IVA, que és excessiu, estem de producte de luxe, i això genera que tothom empatitzi amb aquest problema. A l'empatitzar, jo crec que des del FAT es veu clar que és un projecte necessari que com a mínim necessita una repercussió mediàtica, no sé si productiva, si perquè s'acabi de produir, però sí que és un projecte que convenient de demostrar, no? De que es vegi. I una mica el sentit en el que ells busquen els projectes és això, o que tinguin una repercussió social o un recurs tècnic interessant, futurista i tal, que no és el cas, o una mica sí, però una mica el criteri que tenen és aquest.
I si tenen aquest criteri, suposo que vosaltres també, a l'hora de definir les estratègies, no?, que han de complir els productes, també teniu en compte doncs, això, els materials amb què es fan, l'impacte ambiental, no?
Sí.
La utilitat...
Sí, bueno, nosaltres, en els alumnes de l'ESDI, els hi deixem fer certes, unes quantes fitxes de propostes de projectes que poden fer com a final de grau. I nosaltres els conduïm, des de la unitat i com a tutors, quina seria la millor via. Però bueno, la Mireia és un cas que ja venia amb les coses clares, com bé ha dit, i era indubtable que era una bona idea.
Era una bona idea, Mireia, que a més formava part dels 52 inscrits a la convocatòria. Esperaves arribar a ser finalista?
La veritat és que no. Bueno, sí i no, perquè deia, va, és un bon projecte, sí que seràs finalista. I llavors hi havia dies que pensava, no, no, ni de conya. Però bueno, mira, al final sí i estic molt contenta.
Tu, Mireia, també formes part del certamen, no?, on va guanyar doncs, en Roc Miranda el 2016 la medalla a Dioro pel seu projecte Plou 2.7. En què consistia?
Perdona?
Era una pala. O sigui, el Roc i la Mireia també, casualment, són esquiadors. I aleshores, quan van esquiar, el Roc feia fora pistes i no sé si és normatiu, Mireia, corregeix-me si m'equivoco, però quan fas fora pistes has d'anar mínimament equipat per les allaus.
Sí, has de portar l'arbre, has de portar pala per si hi ha algun cas d'accident d'allau, has de portar unes màquines més que res perquè et puguin detectar i si detectes a la persona que et puguin treure ràpid de sota la neu.
Correcte, i aleshores el Roc el que va veure és que els elements que tu portes són incòmodes per la pràctica de l'esport, o sigui, és una mica una contradicció, perquè vas a fer esport però portes uns artilugis pues, no gaire còmodes. I el que va fer és una pala que s'adapta a la motxilla per retirar la neu en cas de que el teu company hagi quedat sepultat per una allau, perquè és anar amb parella, a més. No? Llavors, un té una pala per rescatar l'altre. I no és una necessitat personal com el projecte de la Mireia, però sí que és un problema que els esquiadors es troben al dia a dia. Molts cops als alumnes els hi passa que saben detectar problemes que ells mateixos es troben al dia a dia. Si ets esquiador, doncs el Roc va detectar aquest problema, i la Mireia, evidentment, amb lo de la copa, doncs és evident. No?
Clar, quan tens aquesta vivència, no, també t'ajuda doncs, a veure la problemàtica, no?
Exacte,
o el buit que hi ha en aquell sector. De fet, aquest va ser un dels projectes, no?, de referència de la unitat de disseny.
Sí, sí. Bueno, jo vaig autoritzar el projecte del Roc i el Roc, així com la Mireia, sempre havien sigut alumnes brillants i també van venir amb la idea molt, molt directa i ja sabia i ja havia detectat aquest problema molt a priori. I sí, sí, fàcil, fàcil.
Mireia, i en el teu cas, què suposa doncs, formar part d'aquests reconeixements, d'aquests premis, no?, i també d'aquests certàmens? Creus que donen visibilitat als projectes que fan els estudiants i que és una bona manera d'intentar doncs, veure com funciona, no?, el sector?
Jo crec que és una bona manera de donar visibilitat, més que res perquè potser no tenim l'oportunitat nosaltres com a persones pròpies, no, de donar veu al nostre projecte, però amb aquest tipus de concurs sí, ens donem a conèixer també en l'ambient del disseny, no només fora, sinó que ja certs dissenyadors et poden veure, potser s'interessen per al projecte. Al final sempre és positiu, sempre és positiu. I jo, bueno, estic molt contenta i a veure.
A veure.
A veure, bueno, de moment, escolta, ja has tingut el teu petit reconeixement, igual que l'Alba, que a mitjans de març va ser premiada amb el tercer lloc del concurs de fusta Jordi Amat per una cadira. Explica'ns, suposo que també era molt important, no?, el treball previ al disseny d'aquest objecte també tan quotidià. Quins són els passos que vas seguir?
Bueno, això era un treball de segon curs i res, seguíem com una mica unes pautes que ens havia donat el nostre professor, el Guiu. Uh-huh. I començàvem fent com un anàlisi general, anàlisi de mercat, anàlisi ergonòmic, una mica això, i llavors ja passàvem a la fase més de dissenyar, no?, propostes, tenir en compte tot el que havíem après de l'anàlisi, i res, llavors ja la materialització del prototip final.
Uh-huh. I explica'ns com era el disseny i també doncs, com va ser aquest prototip final.
Bueno,
complicat, no? Ara,
sí, a més estava fet amb una complicat. Fusta, no? Especial.
Sí, era amb fusta de faig. Uh-huh. Bueno, era com una cadira confident que tenia braços, tenia el respatller bastant curtet, perquè un dels requisits de la cadira confident és que ha de ser còmode però fins a cert punt. Llavors volia que tingués una mica aquest punt d'incomoditat amb el respatller.
Sí, la cadira confident és aquesta cadira que ens trobem, per exemple, quan anem a un banc, a una corredoria d'assegurances. Són aquestes cadires amb braços còmodes, que no et posaries a casa, sinó que la tens en una oficina, per dir-ho, però que
públics.
No és una cadira d'oficina. No?
I per què aquest nom?
Confident perquè és aquell que ve a explicar-te coses, no? Per dir-ho. Tu ets si hi ha el director de la sucursal que t'ha de donar el crèdit, doncs aquí ja està en una cadira més còmoda i tu vas amb una confident. I es diu així per les empreses, si tu ets un directiu, ve el treballador a explicar-te coses, no? Confidències laborals o no sé com li vulguis dir.
Hem de dir que en aquesta quarta edició la participació va batre rècords, no?, amb 33 projectes que es van presentar. Com et vas sentir quan doncs et van lliurar?
Doncs la veritat és que no m'ho esperava, perquè, clar, és un concurs que no només participen estudiants, participen també...
Professionals.
Sí, bueno, uh-huh. Fusters, dissenyadors...
Això és molt bo. Mm. Sí, sí.
Llavors, bueno, ens van presentar una mica per provar, perquè teníem el projecte de l'any passat, i res.
Sí, jo, com que és un curs de fusta, havíem fet la cadira de fusta amb l'Alba i la resta de companys de classe, tothom l'havia de fer de fusta, i des del concurs ens envien publicitat i jo els vaig animar. Doncs vaig dir, ja que ja teniu un projecte fet, presenteu-vos. I va ser així, no, Alba? Pim-pam.
Sí, vaig presentar la cadira, vaig presentar un galant de nit i res, em van agafar la cadira.
Clar, perquè no és només fer doncs, tot l'estudi previ, el disseny, mm-hmm. sinó després veure materialitzada mm-hmm. no? doncs, la teva iniciativa i veure també els defectes o els problemes, no?, que poden sorgir. Te'n recordes que va ser doncs, potser el més complicat, el més difícil?
Bueno, el que va passar una mica també és que, clar, el taller de la universitat sí que té eines, però les justes. Mm. Llavors...
Bé, la cadira era més complicada, no?, que el que ens permetia sí. fer el taller, per dir-ho. No? El taller és un taller universitari i l'Alba va tirar una miqueta, i algú més de la classe també, sí, una miqueta sí. més enllà. I això va fer...
Clar, llavors, algunes coses que potser amb altres eines s'haurien pogut fer molt ràpid, jo les vaig haver de fer mà, vaig tardar moltes més hores...
Sí, setmanes, diguéssim.
I és important pel que explicàveu, no?, que també doncs, és un conveni amb el gremi de fusta, amb l'ESDI, no?
Sí.
I així doncs, els alumnes de producte doncs, dissenyen aquell objecte, no?, i després sí. es materialitza. Per què sí. és important compartir aquestes sinergies, aquestes maneres de treballar, i suposo que també, no?, aquesta metodologia?
Bueno, els dissenyadors, després, ells quan siguin dissenyadors, el dia a dia seran un despatx fent plànols i poques vegades materialitzaran les coses. Ho portaran a fer en algun tècnic. Però ells han de tenir contacte amb els materials, amb els processos i tenir-ho clar. L'única manera per tenir-ho clar és fent peces. És a la universitat, cada projecte els obliguem a fer, si no és un prototip funcional, una maqueta volumètrica el més exacta possible. Perquè si veuen les limitacions, les relacions amb l'ergonomia, antropometria, etc., etc., i això fa que després la visió que tenen del món és més real per quan estiguin sobre plano calcular millor les coses que dissenyen. I doncs, la cadira era important. La fusta és el primer material de contacte perquè és de reducció, és de fàcil treball. En un inici, després es pot complicar, no, Alba? Uh-huh. Però sempre els obliguem a això. I la cadira té un punt que sempre és en relació al cos humà, té una part ergonòmica molt important i l'ergonomia és un punt que nosaltres, des del Departament de Producte de la Uni, tenim molt en compte.
Uh-huh. Aquesta és una pregunta pels tres, perquè en realitat, o en teoria, el dissenyador, no, seria algú que ha de resoldre problemes, no, també.
Sí.
Quins serien els factors que sempre s'haurien de tenir en compte?
En un bon disseny?
Uh-huh. De producte.
Bueno, clar, depèn. Bueno, podria fer-se una tesi doctoral de la pregunta, però jo crec que bàsicament l'ergonomia i la tècnica. Però en realitat un producte és un conjunt de peces que tenen una funció quan s'agrupen. I aquestes peces són material transformat. Per tant, indubtablement has de dominar els materials i els processos de transformació d'aquests materials. Per tant, en realitat és tot un engranatge, per això ells fan un anàlisi tan complet de tot. Materials, ús, usabilitat, mercat, producció. Evidentment pots fer qualsevol projecte, però també has de tenir en compte un bon pressupost, perquè al final estàs treballant per una empresa que ha de tenir un rendiment econòmic dintre el mercat que és molt apretat. Són molts, molts factors. Però principalment, el disseny industrial, el que fem són objectes per a les persones. Per tant, solucionar problemes, i l'ergonomia és el principal. Serà la primera cosa a tenir en compte.
Clar, és una cosa molt important perquè després sí. Els consumidors no apostin per aquell producte que tant d'esforç, com explicàveu, doncs requereix.
L'ESDI és una universitat funcionalista. Dintre de les universitats de disseny hi ha universitats que es basen més en l'estètica i altres més en la funció. Nosaltres som una mica Bauhaus en el sentit de que som funcionalistes. Volem que les coses funcionin i si tenen estètica vindrà derivada d'aquesta funcionalitat.
Explica'ns, Alba, en quin punt et trobes i quin és el camí que tens pensat a seguir en el camp del disseny.
Bueno, la veritat és que encara no ho sé gaire. Mentre estic a tercer curs, acabant tercer, i res, m'agrada bastant el disseny de mobiliari, però hauré d'anar veient. Encara em queda un curs, encara tinc temps per pensar.
Jo volia dir que l'Alba es va canviar. L'Alba era d'interiors.
Sí.
I encara li queda un any més a saber si tornarà a canviar.
Jo la vaig tenir d'alumne i vaig veure que era bona amb el tema contacte amb materials amb les mans i tal, i vaig estar fent un pressing bastant severo perquè es passés i la vaig convèncer.
Però això és part de la vostra tasca, no? Acompanyar, guiar els alumnes, no?
Sí.
Perquè vosaltres veieu les habilitats que tenen.
El que passa que la vaig robar d'interiors.
La cosa també era que primer i segon anem molt junts, producte d'interiors, i jo, vaig començar interiors, però sempre pensava, si veig que després em convenç més el producte, pues a lo millor em canvio. I fins al moment encara no havíem tocat res de producte. I llavors el segon 4 i de segon vam fer la cadira. Vaig dir, doncs a lo millor sí que m'agrada més.
És important aquests projectes. I molt breument, Mireia, digue'ns, en el teu cas, on et veus d'aquí un temps, si fas un petit viatge en el temps?
A mi m'encantaria tenir el meu propi estudi de disseny. O col·laborar amb algun estudi de disseny més petit, però el meu objectiu és tenir el meu propi estudi.
Molt bé.
Déu-n'hi-do, també, sí, eh? No. Molt bé, doncs ja saps què has de fer. Treballar i molt per aconseguir-ho.
Molt.
Una abraçada, Mireia, que vagi molt bé.
Una abraçada molt forta.
I també moltes gràcies a l'Alba i en Guiu per explicar-nos tot aquest procés que es fa a l'hora de guiar aquests alumnes i després aquests premis que, com sempre, l'ESDI demostra que és referent en el disseny i, com ens comentava ara el professor, també la funcionalitat d'aquest producte. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Molt
igualment.
Bé, merci, igualment. I've been staring at this blank piece of paper for an hour trying to write.